Toc d'hoquei.
Hola, com estan? Torna al Toc d'hoquei i avui anem carregats de temes i també de dades. Com cada any, a 1 de gener del 2009, el portal ringhockey.net dona a conèixer un rànquing que, a falta de res millor, és considerat com a vàlid. Es tracta del rànquing dels millors clubs del món i que situen 4 equips catalans entre els 5 primers. El líder, de fet, és el Vic, seguit del Barça, que és tercer, el segon és el Porto, Noia i Igualada. La força del Roncato Vic d'aquesta temporada els ha situat en aquest merescudíssim lloc. Els biguetans tenen fam de títols i aquest any volen i poden menjar-se el món. I el món els ha situat al capdamunt d'aquest rànquing. I l'hoquei català de retruc també és col·locat al pòdium i cada any amb més equips.
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Ben tornats al Toc d'hoquei després de l'aturada de Nadal, Cap d'Any i Reis. Com sempre diem, aquest espai de ràdio d'hoquei patins per les vostres emissores i també per internet, volem que sigui un programa participatiu i, per tant, posem diverses vies de comunicació amb nosaltres. Tenim el nostre email, que és radio@tocdhoquei.net i www.tocdhoquei.net. A banda d'això, ens podeu trobar, i així ho fa cada cop més gent, a xarxes socials com són Twitter i Facebook. De fet, a Facebook ja hem passat dels 600 amics. Aquestes setmanes han passat moltes coses a l'hoquei, fins i tot a causa de la crisi econòmica. Avui mirarem de fer-ne un repàs ràpid dels darrers apunts. Parlem de la desimpedició de l'Oviedo, de la Copa del Príncep, de la Copa del Rei, que fins i tot podria canviar de dates. Tot això al mateix temps que repassem les competicions. Dissabte torna la Lliga Europea i la Copa de les Serps i el passat cap de setmana es van reprendre les competicions nacionals catalanes. Per tant, anem per feina. I avui comencem per la Lliga Europea perquè ja arriba l'hora de la veritat. Dissabte comença la segona volta amb partits de molt interès als 4 grups A, B, C i D. Comencem per aquest darrer perquè el Vilanova líder visitarà la pista del Liceu. És sorprenent la doble moral dels vilanovins, que no estan massa fins en l'hoquei lliga, però en canvi apunten forts a Europa. L'altre partit d'aquest grup és el Barcelos-Folònica. El grup C, partit importantíssim pel Reus, Marc Pijuan.
Doncs sí, perquè els tarragonins visiten la pista del Bassano. Tots dos equips comparteixen liderat amb 7 punts i el partit d'anada van empatar 2 gols. D'altra banda, el Tenerife no ho tindrà difícil, ja que rep la visita del Hernevoy anglès.
I al grup B hi haurà un dels partits de la jornada, el duel entre equips catalans. Es jugarà diumenge al migdia i està previst que sigui retransmès pel Canal 33. Igualada i Noia s'enfrontaran a les Comes. És un partit important per les aspiracions de tots dos equips de ser a la final a 8 i una derrota dels locals els faria jugar-s'ho tot a Portugal a la pista d'un Porto que en aquesta jornada rebrà el Quevert. Finalment, el grup A és el del Vic, que n'és líder. Els de Ferran Pujalte visitaran la pista italiana del Valdagno, on no se'n poden refiar en aquest mateix grup. Dissabte a les 6 de la tarda, el Barça rebrà l'Iserlohn alemany al Palau Blaugrana. I a la Copa de les Serps, els catalans tenen la situació controlada.
El Mataró rebrà el Genève Suís amb el resultat de 2-3 favorable als catalans a l'anada. El Blanes encara ho té millor, perquè va guanyar 2-7 a la pista del Biasca. Finalment, el Lloret, que va guanyar 4-1 al Gil Paraes, ha de fer valer aquest avantatge a Portugal per accedir als vuitens de final.
Un darrer punt perquè el CERT té obertes la presentació de candidatures per aquells clubs o entitats que vulguin organitzar la final a 8 de la Lliga Europea o la final a 4 de la Copa CERS. En cas del qui vulgui organitzar la final a 8 de la Lliga Europea pot presentar les seves propostes fins al dia 31 de gener. En cas de la Copa de la CERS ho poden fer fins a mitjan del mes de març. En principi se sospita que la Lliga Europea pugui caure o bé a Portugal o bé en un país amb poca tradició d'hoquei, com li agrada fer el fer de traslladar l'hoquei a llocs ben llunyans d'on hi ha l'afició per, diuen ells, promocionar l'hoquei patins.
Toc d'hoquei.
Tot seguit fem un repàs de les coses que han passat en el món de l'hoquei durant aquests darrers dies, perquè hi ha bastanta teca. Per exemple, comencem per Vilanova i la Geltrú, on el Club Patí Vilanova s'ha desfet del seu jugador, en Jordi de la Morra. En finals de l'any passat li van donar la baixa per tal que es busqués un equip. En de la Morra està al Cerdanyola, però la qüestió és que no s'acaben de saber ben bé els motius. Bé, o sí, hi ha dues versions, de fet. El jugador afirma que és per motius econòmics, perquè ell tenia la fitxa més alta de la plantilla del Vilanova, i que per aquest motiu, recordem doncs, que el Vilanova té com a sponsor l'Ull Blau, que és una empresa immobiliària, doncs que per això el club s'estava quedant sense liquiditat i ha volgut donar-li la baixa al jugador que més cobrava de la plantilla. En canvi, la versió del club, per una banda, contradiu una miqueta de l'amor, diu que de l'amor, textualment, diu el president Francesc Benítez a la revista del seu club, de l'amor estava enfrontat amb algun jugador i la relació amb el tècnic no era bona, això és el que diu el president del Vilanova, però al mateix temps reconeixen que l'àrea econòmica del club va veure amb bons ulls aquesta sortida, per tant també admeten els motius econòmics com a rerefons de la marxa de Jordi de l'Amor del Club Patí Vilanova. Un altre punt que ha sorgit aquestes dates de Nadal és sobre la incertesa de la Copa del Rei d'hoquei patins. Teòricament s'havia de disputar, estava previst de fet, de cara al 26, 27, 28 de febrer i 1 de març, la final aquell dia. Però l'1 de març hi ha eleccions autonòmiques a Galícia i eleccions autonòmiques també al Parlament d'Euskadi, i per aquest motiu es planteja la possibilitat de modificar les dates de la Copa del Rei. De moment, des de la federació i des dels clubs no saben res, en principi diuen seguiria amb les mateixes dates, però existeix la possibilitat que es canviï. Podria ser que es toqués de dates? Sí, encara és possible, i de fet en els propers dies sabrem, esperem que de forma definitiva, quan es jugarà aquesta competició, tot i que algunes fonts apunten que es podria fins i tot aplaçar 3 setmanes per tal de no tocar la Copa de la Reina, que ve la setmana posterior, i tot plegat que es podria tocar algunes setmanes. En tot cas, plena molta incertesa, i per aquest motiu, clar, mitjans de comunicació i aficionats ja tenien els seus bitllets comprats o estaven a punt de fer-ho, i per tant ha quedat una mica tot parat. Des de Galícia s'assegura que en principi es jugarà aquestes dates previstes del 26 de febrer al 1 de març, però tot i així existeix encara la possibilitat d'un canvi de dates de la Copa del Rei, que us explicarem atentament al Toc d'Hoquei quan estiguin confirmades les dates 100% segures. Dues qüestions més. Com us dèiem en portada, el portal ringhockey.net publica cada principi d'any el rànquing dels millors clubs del món a dia 1 de gener, és a dir, en valoració dels resultats obtinguts l'any 2008. El líder d'aquest grup és el Club Patí Vic, que sumaria, segons aquesta valoració, 2.552 punts, seguit pel Porto, que seria segon amb 2.514, i el Barça, tercer, amb 2.454 punts. Aquest seria el pòdium, diguéssim, dels clubs, dels millors clubs del món. I anem repassant els següents. El quart lloc seria pel Noia Freixenet, el cinquè pel Perinosa Igualada, el sis hi trobem un equip italià, el Viareggio, el set és el Reus Deportiu, 8 i 9 són per equips de Portugal, el Benfica i el Joventut de Viana, i a la posició 10 hi ha el Liceo de la Corunya. El Folònica és 11 i el Vilanova és 12. Atenció, perquè el Liceu B, que és el líder imparable de la primera divisió, es troba a la 13a posició d'aquesta classificació, a només uns 40 punts de distància del seu primer equip. Per tant, segons quins resultats hagués fet el Liceu al primer equip, es podria donar la circumstància que el Liceu B sigués considerat millor que el Liceu, però no és el cas. El Liceu és el 10è, el Liceu B és el 13è. 14è lloc és pel Lleida, i repassant fins als propers equips catalans, i el Blanes, que és 16è, el Lloret, 17è, el Cerdanyola està a la posició 22 i el Voltregà està a la posició 23 d'aquest rànquing. I un darrer punt, en aquest cas, de fitxatges, perquè a aquesta època sempre acostumen ja a sortir els primers noms, els primers moviments de banquetes o de jugadors de cara a properes temporades, en aquest cas la temporada que ve. Segons publicat aquesta setmana el diari Osona Comarca de Vic, Ferran Pujalte no renovarà pel Vic per poder fitxar pel Futbol Club Barcelona, tot i que en declaracions del tècnic diu que només són rumors. La informació que signa el nostre company de Ràdio Vic, en Sagi Raurell, explica doncs això, que sembla que el Barça ha tingut contactes amb Pujalte per fer una mica com el Guardiola dins del el cas del futbol, agafar un exjugador per posar-lo a la banqueta i que Quim Pauls tornaria als despatxos del Futbol Club Barcelona.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
Finalment, per què fa a l'Hockey Lliga, vam tenir jornada el cap de setmana i aquest dimarts torna a haver-hi Lliga a causa de les competicions europees que us hem comentat. Repassant els marcadors així ràpid de la darrera jornada, els quatre equips que encapçalen la classificació van sortir dels seus compromisos amb victòria, tot i que el Vic i el Barça patint fins als últims minuts per emportar-se els 3 punts. El Vic ho va fer a la pista del Viva Vitet Blanes, Blanes 2, Vic 3, i el Barça a casa 2-1 davant del grup Lloret. En canvi, el Reus Esportiu 4-0 davant del Tenerife i atenció, el Coinassa Liceu 10-2 davant de la Xum Massanet. Feia molts, molts anys que el Liceu no marcava 10 gols en un partit, segons se'n recull la premsa gallega. D'altres marcadors van ser el Voltregà 2, Mataró 2, el Lleida 4, el Coi 1 i el Vilanova 2, Igualada 1, amb un gol de Xavi Brics de falta directa quan faltava poc per arribar al final. I doncs aquest marcador, Sitges 5, Noia Freixenet 5, faltaven 18 minuts per acabar el partit i el marcador era de 0-4 favorable al Noia, i finalment quan faltaven 20 segons un penal favorable al Sitges va certificar el 5-5 definitiu. El Sitges malgrat tot segueix cué de la classificació. El tècnic del Noia Freixenet, Ferran López, parlava així d'aquest partit.
Jo crec que nosaltres no hem sabut portar més que l'atac la nostra defensa, i les pèrdues de bola no les hem sabut taponar bé, i ells, la veritat és que tot el que no els havia entrat poder a la primera part els hi ha entrat en els últims 5 o 6 minuts, a banda del penal que no és cap excusa, però em sembla que només l'ha vist ell.
I aquest dimarts, com dèiem, torna a haver-hi jornada de la Hockey Lliga amb un parell de partits bastant interessants. Per una banda, el Vilanova Liceu, perquè repetirà el mateix que hi haurà dissabte a la Lliga Europea, en aquest cas canvi de pista. També tenim l'Igualada Reus com a partit interessant i el Noia Barça. El Vic, per la seva part, juga a casa davant del grup Castillo Lleida, el Mataró rep el Massanet i el Lloret el Voltregà. Un últim partit serà per diumenge l'Alcoi Sitges.
Toc d'hoquei.
A Barovari Esports fa més de 20 anys que estem al servei de l'hoquei patins. El teu material per jugar a hoquei i patinar l'has de venir a buscar a Barovari Esports, on t'oferim un assessorament personalitzat per ser tot un campió. Ens trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 75 66 i també a barovari.com. Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
I tot seguit arriba el moment en què en Guillem Carol.cat ens acosta aquelles pàgines web, aquells blogs que parlen d'hoquei patins.
Patinant per la xarxa.
3wxutadecullera.com. En l'últim programa de l'any vam entrevistar Roger González, l'autor del llibre Xuta de Cullera, un llibre que tracta les dificultats d'una noia a l'hora de formar un equip d'hoquei femení. El llibre utilitza aquest recurs per submergir-se en el sempre complicat món de les històries d'adolescents. Doncs bé, el llibre de González, com no podia ser d'una altra manera, també té el seu propi blog, un espai on l'internauta podrà consultar tot allò relacionat amb el llibre, les motivacions que han portat a fer-lo i fer arribar la seva opinió, dubtes o suggeriments al seu autor. 3wcnoia.com. El web del Noia presenta un disseny ben fet i gaudeix d'uns continguts força ben estructurats. Ara bé, això no serveix de res. Des d'aquest espai sempre expliquem que per fer de l'hoquei un esport gran en tots els sentits, s'ha de cuidar i fins i tot mimar fins a l'últim detall. som un esport petit i constantment castigat pels mitjans de comunicació tradicionals. És per això que els clubs haurien de ser els primers interessats en estar al dia i fer que el seu propi esport excel·leixi. Els dic això perquè un club com el Noia, un dels grans clubs d'hoquei estatals, no pot abandonar el seu espai web durant més de 40 dies. El web hauria de ser una de les principals eines de comunicació de qualsevol club i per aquest motiu l'hem de tenir sempre en compte. Si nosaltres no cuidem el nostre producte, després no ens valdran ni les queixes ni els laments.
També a la primera divisió, després de les vacances nadalenques i d'aquesta 13a jornada disputada el passat cap de setmana, tenim moltes coses per explicar, Marc.
Primer de tot, comentar una notícia negativa. Com molts ja deu saber, hem d'informar lamentablement i degut a la crisi econòmica que patim de la desaparició d'un equip d'aquesta lliga. Estem parlant de l'Esfer Oviedo, que després de lluitar molt per aconseguir els patrocinadors que poguessin garantir els 45.000 euros necessaris per acabar la temporada, ha hagut de retirar-se de la competició. Hem de lamentar, doncs, la primera baixa i esperem que última per motius econòmics relacionats amb l'actual crisi que viu el país. El partit que havia de disputar aquest cap de setmana oficialment ha estat ajornat, recordem que l'enfrontava el Vendrell, tot i que pròximament el president de l'entitat, Amaro Fernández, comunicarà de manera oficial la retirada de l'equip al comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge. Amb aquesta renúncia, tots els resultats de l'Oviedo en la present temporada quedaran anul·lats i agafarà el testimoni de l'entitat al filial, que milita la primera B. Segurament també hi haurà una sanció de 2 anys sense poder jugar a categoria nacional.
Més notícies, i és que ja tenim confirmada la seu de la Copa del Príncep d'aquest any.
Doncs sí, i l'organitzador serà un equip català, el Vendrell, tal i com ha confirmat el Comitè Nacional d'Hoquei sobre Patins. La competició es disputarà el dissabte 31 de gener, on s'hi jugaran les semifinals, i el diumenge 1 de febrer, dia en què es disputarà la final. Aquesta competició la disputen els 3 millors classificats en aquesta primera volta de la primera divisió, més l'organitzador, en aquest cas, com hem comentat, el Vendrell. En cas de que el Vendrell acabés entre aquests 3 primers, seria el quart qui aconseguiria el bitllet per anar a aquesta Copa del Príncep. El sorteig d'aquesta Copa se celebrarà el pròxim 30 de gener del 2009 a les 9 hores de la nit, a la sala de premsa de les instal·lacions esportives del Club Esportiu Vendrell. Com aquí, anfitrió, el Vendrell jugarà el segon partit de les semifinals. Aquesta Copa del Príncep servirà per a commemorar el 50è aniversari del Club d'Esports com a seu de l'hoquei al Vendrell.
I tanquem aquest bloc de notícies abans de començar el repàs dels resultats de la jornada amb la iniciativa del Cerdanyola, i és que en temps de crisi tot s'hi val.
Tal i com li passa a l'Oviedo, el Cerdanyola també està passant per temps de crisi. El descens de la temporada passada de l'hoquei Lliga va ser un cop dur per a l'entitat, i aquest any s'havien proposat tornar a ascendir. Les coses, però, s'han anat torçant a mesura que passava el temps, tot i que l'objectiu d'ascendir és més que factible. La crisi econòmica que pateix el club i la marxa d'algun que altre jugador, com les últimes de Joan Ramon de Moya al Noia i la de Marc Coy al Vigo, han incrementat la necessitat de fitxar algun jugador. Però què passa? Doncs que el Cerdanyola no pot pagar més salaris i demana jugadors de primera nacional catalana amb ganes d'experimentar l'hoquei de la categoria estatal i progressar la seva carrera dins del món de l'hoquei, doncs això, que fitxin pel Cerdanyola, això sí, sense rebre remuneració, se'ls pagaria les despeses, però no un salari fix. En fi, que en temps de crisi tot s'hi val i el Cerdanyola espera treure profit d'aquesta situació per poder assolir el seu objectiu, ascendir a l'hoquei Lliga.
Passem ja a repassar aquesta jornada on les coses segueixen igual. El Liceu B és líder indiscutible i els equips catalans lluiten per aconseguir les places que els permetin ascendir a l'hoquei Lliga i també anar a la Copa del Príncep.
Així és, una jornada més el Liceu es manté en una ferma primera posició després d'aconseguir els 3 punts en un partit força disputat davant l'Oviedo Roller, que després del seu gran inici de temporada sembla que comença a perdre gas i està situat a la part baixa de la classificació. Important victòria del segon classificat, el Tordera, en un partit de la part alta de la classificació, va aconseguir desfer-se del Vilafranca però no ajustat 1-2, un resultat que el consolida en els llocs d'ascens a l'hoquei Lliga. Per la seva banda, el Vilafranca es queda amb 19 punts a la 5a posició. Qui també va aconseguir la victòria aquest cap de setmana és l'equip padrilany de l'Alcobendas. Es va imposar per 2-3 al Vigo Stick.
El Cerdanyola acusa les baixes i perd. El Girona, el Sant Feliu i el Jaiec guanyen.
Els cerdanyolencs van deixar escapar un punt a només 19 segons de la conclusió del partit. En un partit força tens i igualat, l'equip de Ricard Hernández va anar sempre per davant al marcador, però no van saber jugar els minuts finals i es van deixar guanyar un partit important per les seves aspiracions. Per la seva banda, el Sant Feliu aconsegueix 3 punts importants en la seva lluita per escalar posicions a la classificació. Victòria també del Girona a la difícil pista del Raspeig per 3-5. L'equip gironí encadena la seva segona victòria consecutiva i es manté la lluita per la salvació empatat a 13 punts amb el Sant Antonio. Qui es manté en la lluita per l'ascens és el sorprenent Jaiec, quart classificat i que amb aquesta ajustada victòria per 2-1 davant del Cué suma ja 21 punts i se situa zona d'ascens a l'Hockey Lliga. Hem de recordar que el Jaiec s'enfrontava al Patín Corunya. L'altre resultat de la jornada és la victòria de l'Areces per 9-4 davant el Sant Antonio. Com hem comentat, el Vendrell Oviedo està provisionalment ajornat, tot i que és un partit que no jugarà mai.
De cara a aquest cap de setmana tenim els següents enfrontaments.
El Vilafranca a rebre l'Alcobendas, el Girona a rebre el Vigostic, el Sant Feliu de Codina a rebre el Vendrell, el Cerdanyola visitarà la pista al Cué, al Corunya, el Roller Oviedo rebrà la visita dels gironins, del Jaiec, el Sant Antonio, que rebrà la visita del líder al Liceo, i per últim, el Tordera s'enfrontarà a l'Areces.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
Se'n reprèn també la competició femenina amb la disputa de la 13a jornada i amb un líder sòlid i imparable, el Vilanova.
Les vilanovines segueixen intractables al capdamunt de la classificació. Aquesta jornada es van desfer per 0-5 del Vic, afiançant el liderat i amb un global de gols a favor i contra digne del mateix Barça de Pep Guardiola. Increïble. Intenta seguir l'estela del líder al Voltregà, que després d'aquesta jornada, on va guanyar per 3-2 al Mataró, suma 28 punts, tot i que ja es troba a 8 del líder. En tercera posició hi trobem el Noia, que aquesta jornada es va desfer per 3-0 del Sant Feliu. El segueix el Cerdanyola, 24 punts, a només 2 de les sadorninenques. Un Cerdanyola que a poc va escalant posicions a la classificació. Aquesta jornada va guanyar per un còmode 1-4 al Vigas i Riells. Per últim, remarcar la derrota del Piera per un ajustat 2-3 davant l'Igualada. A les igualadines els va costar sumar els 3 punts a la pista del Cué, que encara, això sí, no ha sumat ni un punt. Recordar que han quedat ajornat l'Arenys de Munt, Girona, i el Sant Cugat, Casanenc.
De cara a la propera jornada tenim els següents partits.
El Noia Freixenet rep a la seva pista el Vigas i Riells, el Voltregà, el Sant Feliu, el Vic, el Mataró, el Vilanova, el líder, visita la pista del Cué, el Piera, el Sant Cugat rebrà la visita de l'Igualada, l'Arenys de Munt, la del Casanenc, i per últim, el Girona rebrà la visita del cor classificat al Cerdanyola.
Toc d'hoquei.
Per acabar ja amb el hoquei femení, recordar que el Vilanova, com a primer classificat d'aquesta primera volta de la primera nacional catalana femenina, serà el segon representant català a la Copa de la Reina, juntament amb el Voltregà.
A la primera nacional catalana masculina, l'any s'aixeca amb el Manlleu, que segueix com a líder, tot i que aquesta jornada, que era la número 13, va guanyar per la mínima només 1-0 al Mataró B, l'equip que és sisè classificat. Malgrat tot, hi ha bastants equips que només han jugat 12 partits i que encara els hi queda algun de penjat. No és el cas del Manlleu, que els ha jugat tots i té 36 punts al capdamunt de la classificació. El segon equip a la taula és el Vallès Calafell, que té 30 punts. Aquest sí que li falta un partit per disputar-se, i en aquesta jornada també va guanyar per 3-1 a casa Calafell davant del Caldes. Pel que fa a les següents posicions, el tercer classificat és el Masies de Voltregà, que en aquesta jornada també ha guanyat 3-1 davant del Barça B, i l'Arenys de Munt és quart, ha disputat només 12 partits i va guanyar la pista del Piera per 3-5. A la zona baixa, la 15a posició és pel Barça B amb 8 punts, el Ripoll és 16, té 7 punts, el Mollet en té 6, és 17è, i el Vilanova Ullblau, de l'equip B de Vilanova, en té 5 punts. Per tant, només hi ha 3 punts entre el 15è i el 18è, tots aquests però en zona baixa. Els resultats d'aquests equips doncs van ser els següents: el Mollet va perdre a casa davant del Reus B 2-3, el Vilanova va caure derrotat a Taradell per 8-4, el resultat del Barça B, que ja l'hem dit, i en el seu cas el Ripoll no va jugar el seu partit davant del Voltregà B. De cara a la propera jornada, partits a comentar per la zona alta. El segon classificat, el Calafell, visita la pista del Mataró B, recordem-ho, és sisè. El Manlleu, el líder, visitarà la pista d'un dels equips que es troba en fase de descens, com és el Barça B, i l'Arenys de Munt visitarà la pista del Vilaseca, també equips de la zona alta. La resta de partits seran el Ripoll Congrés, Vilanova B, Voltregà B, Belllloc Tradell, Reus B, Tona, Caldes Mollet i Piera Masies de Voltregà. Tancant aquest toc d'hoquei. Marc Pijuan, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Sergi.
Fins aquí el toc d'hoquei d'avui, que hem fet possible Marc Pijuan i Sergi Sabater amb la col·laboració de Guillem Carol i la coproducció de Ràdio Vic. Ens podeu escoltar per internet a tocdhoquei.net i també a la nostra xarxa d'emissores locals a Ràdio Vendrell, Punt Si Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Disco, Ona Codinenca, Ràdio Vic, Ràdio Silenci, Canal 20, Ràdio Maricel, Ràdio Cap de Creus, El Picat Ràdio, Ràdio Gelida, Ràdio Voltregà, Cerdanyola Ràdio i també a Ràdio Taradell. El Toc d'Hoquei també compta amb la col·laboració de Joan Ramon Nero, Anna Sanambrosio, Oriol Gené, Marc Pallarès, Marta Luján i Xavi Aymeric. Tornem la setmana que ve. Mentrestant, ens podeu trobar a internet tocdhoquei.net i al Facebook i des d'allà fer-nos les vostres aportacions. Adéu-siau!
Toc d'hoquei.